Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Roda el món, però queda't a casa. Xavier Moret, com estàs?
Doncs sí, això que dius és una gran veritat últimament. Cada vegada costa més viatjar.
Tu hauries de ser a Zanzíbar en un dia,
sí,
com avui.
Sí, sí, em tocava ser-hi, però el típic viatge que última hora l'anul·la per culpa de la Covid. O sigui que ja m'ha passat altres vegades i està passant molt últimament, per desgràcia.
Abans d'arrencar i d'explicar als oients fins on viatgem avui, m'has dit que vols parlar d'un llibre que m'has portat, de fet, un llibre edició de butxaca que es titula En defensa del viaje, no?
Sí, del Tony Wheeler, que l'ha publicat Geoplaneta, i és el Tony Wheeler és un gran viatger. Ell és el fundador de les guies Lonely Planet, que ara ja se les va vendre a la BBC i, per tant, ja no hi té a veure, però segueix viatjant. I aquí explica no només els viatges que ha fet en aquest llibre, sinó també és optimista respecte al futur, i això, per això m'ha agradat. Diu, canviarà la manera de viatjar després del virus, però seguirem viatjant d'una altra manera, hi haurà menys turisme de masses, anirem més individualment, però seguirem viatjant, i això és el que m'agafo jo i que vull creure que serà veritat.
I ell defensa que els viatges, o sigui, que nosaltres continuarem viatjant a l'altra punta del món de vacances o anirem a destins?
Ell ho defensa, sí. De fet, ell l'anunci del coronavirus l'agafa al Iemen, a l'illa de Socotra, o sigui, més viatger no pot fer. Ja torna a Austràlia on viu i torna i diu seguirem viatjant, d'això no hi ha cap dubte. I a més defensa molt el viatge independent i per fer-ho cita un llibre, curiosament, de l'Anna Briongos, que és una viatgera catalana que ha anat molt a Iran, i que cita la defensa aquesta d'anar sol pel món, que és com més s'aprenen coses.
En defensa del viaje, un llibre que avui per arrencar el Xavier Moret volia recomanar també a tots els oients. Avui, però, en comptes de viatjar cap al futur, viatjarem cap al passat, cap a l'any 1999. Una època en què la cançó número 1 que sonava a les ràdios era aquesta. Ricky Martin. L'has vist mai o no?
No,
el vaig entrevistar una vegada per telèfon.
Ah, sí?
Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. O sigui, ja puc dir que he entrevistat Ricky Martin.
Enhorabona.
Un estiu al matí de Catalunya Ràdio, crec que va ser.
L'he sentit molt, és impossible no sentir-lo, però no l'he arribat a veure mai.
1999, Ricky Martin sonava a tot arreu mentre els diaris no deixaven de parlar de la implementació de l'euro a la Unió Europea.
We were busy gearing up, ready to trade in euros from Monday. Our economics editor, Caroline Kerr.
L'euro es preparava per arribar, Ricky Martin era a les llistes dels més venuts i més sonats, però avui el Xavier Moret no ens porta cap a Europa. L'estiu de 1999 va viatjar a un lloc que sona així. L'himne ja revela exactament l'emplaçament, Xavier. Avui viatgem fins a...
Austràlia.
Propera destinació...
Austràlia. És un estat de l'hemisferi sud que conforma un continent i que inclou, a més, diverses illes petites dels oceans Pacífic i Índic. De nord a sud té uns 3.700 quilòmetres, mentre que d'est a oest en té uns 4.000. És el sisè estat més gran del planeta després de Rússia, el Canadà, la Xina, els Estats Units i el Brasil.
Ets més de CDC que de Ricky Martin, eh?
Sí, sí, sí. A més, són australians, cosa que enganxa molt bé aquí. Però sí, el Ricky Martin el trobo més ensucrat.
Com era la teva vida el 1999, Xavier?
Bé, jo era periodista, encara ho soc, crec, i treballava en el diari El País, a la secció de cultura, però una editora em va proposar fer un viatge el 99 a Austràlia, per fer un llibre d'Austràlia i publicar-lo el 2000, que era l'any dels Jocs de Sydney, no? Ella intuïa que Austràlia es posaria de moda l'any 2000, com així va ser, de fet. Llavors, si anàvem un any abans, podia explicar com era el país, que aleshores era molt més desconegut que ara. Ara hi ha molta gent que va a Austràlia. En aquell temps, Austràlia era no només les antípodes, sinó un lloc incòmode d'anar, llunyant, i que necessitaves molt de temps, cosa que frenava molta gent a l'hora d'anar-hi.
És a dir, era l'última oportunitat per redescobrir o per descobrir precisament una Austràlia que, que deixaria d'existir imminentment, no?
Sí, més o menys era això, sí, sí. Mm-hmm.
Per tant, hi vas anar, crec que per un parell de mesos, és a dir, un viatge llarguet.
Sí, vaig seguir 2 mesos, perquè, clar, havíem de fer un llibre, i un cop vas a Austràlia, queda tan lluny que no hi pots anar per 10 dies o 20 dies. Val la pena anar-hi per uns quants dies, i el que fa molta gent, jo hi vaig anar 2 mesos i hi ha gent que s'hi està més i tot, i arriba a comprar un cotxe, hi ha agències especialitzades, compres el cotxe i a la tornada te'l vens, i així es va veient el país sense gastar masses diners.
D'aquell viatge de 1999 al 2001 em va sortir un llibre titulat Boomerang, no?
El 2000.
El 2000, sí,
va sortir
el
2000, una mica abans dels Jocs de Sydney, per explicar com era l'Austràlia que jo havia vist. Sí.
Uh-huh. Per tant, vas fer una ruta per Austràlia d'un parell de mesos, aquest 1999. Amb què et vas topar, Xavier?
Bé, d'entrada s'ha de dir que Austràlia és un país immens, o sigui que fins i tot 2 mesos és poc temps per veure'l, perquè és gran com Europa, el que passa que està poblat només per 25 milions de persones i 40 milions de cangurs. O sigui, això és el que et sobta més d'Austràlia, potser d'entrada. Veure que hi ha una fauna molt diferent i que hi ha cangurs per tot arreu, i a més altres animals com els wombats, els cassuaris i els koalas. I a més d'entrada, dius, alhora enfocar el país com m'oriento. Llavors allà ho tenen molt clar que està dividit en 3 franges. Una és la costa, que és on hi ha la majoria de ciutats, on hi ha Sydney, on hi ha Melbourne, on hi ha Adelaide, on hi ha altres ciutats com Cairns o Darwin. L'altra és el Bush, que és la zona de bosc que hi ha entre la costa i el desert, i al final, al centre de l'illa, és el desert, l'outback, que em diuen ells. Llavors són zones molt diferents i has d'aprendre't a moure't d'aquesta manera per Austràlia. Jo em vaig començar... Avui potser estaria bé fer una visió general i més endavant potser ho podem compartimentar per trossos perquè és tan gran el país que dona per molt. Uh-huh. Jo, diguem que vaig començar per Sydney, que és una ciutat impressionant, de les més boniques del món, jo crec, molt ben posada, amb una badia molt fonda, amb l'òpera que li dona personalitat, amb moltes zones verdes, amb un 80% de cases baixes i un centre ple d'edificis alts, i allà es feien els jocs, i per tant m'hi vaig quedar bastant de temps. Després vas a Melbourne, que és una altra ciutat, és la segona, però també és preciosa, el que passa que Sydney és molt poderosa i té més ganxo. I com que les dues es barallaven a començaments de segle XX per veure quina era la capital, la van posar al mig, a Canberra, que és una...
Ni una ni l'altra, no?
Sí, ni una ni l'altra, però és una ciutat sense personalitat, molt dissenyada des de l'estudi d'un arquitecte. No es pot dir que sigui lletja, però, clar, al cap de setmana tots els diplomàtics i gent del govern que viuen allà se'n van a Sydney o Melbourne.
Però les distàncies perquè... no són immenses?
Sí, però Sydney i Melbourne no tal, un parell d'hores,
ah,
una cosa així, o 3, que encara és assumible. Mm-hmm. Si vols anar a l'altra punta, de Sydney a Perth, són 4.000 quilòmetres i, per tant, és una pallissa de tren que no te l'acabes mai. Mm-hmm.
Escolta'm, m'estàs dient 3 grans ciutats australianes, les 3 grans ciutats australianes, però Austràlia és territori de desert, no?, també, sobretot.
Sí, a mi em va cridar l'atenció molt des de Sydney, primer les Blue Mountains, que són les muntanyes que queden a prop, però després saltes a Alice Springs, que és el centre de l'illa, una ciutat al mig del no-res, i et trobes allà a prop l'Uluru, que és la roca aquesta dita pels anglesos Ayers Rock, que és un gran monòlit de pedra al mig de l'illa, per als aborígens és sagrat. Llavors et trobes un paisatge completament diferent, un desert vermell, un desert inhòspit, sense aigua, on cada any hi mor algú, i amb grans granges d'animals on el que els visiten són els doctors que van equipats amb avioneta, perquè les distàncies són tan grans que van amb avioneta a visitar els pacients de granja en granja.
Mm-hmm. Escolta'm, Xavier, realment són molts els deserts, aquestes zones despoblades que hi ha a Austràlia. Deu impressionar, no?, també, perquè un territori tan gran, tan desert, també, amb contrast amb un país o pràcticament un continent, no?, perquè Austràlia és Oceania,
sí,
que decideix organitzar uns Jocs Olímpics en un punt molt concret, no?
Sí, impressiona això, però ho van fer molt bé. El seu model era Barcelona, ho confessaven tots. Jo vaig fer un reportatge aprofitant que era allà.
Tenien el precedent d'Atlanta, que no havia estat tan reeixit, no?
No havia punxat. En canvi, Barcelona era el model d'èxit i això ho van voler fer. I ha tornat després a cine. Les instal·lacions han servit per canviar la ciutat i fer-la més assequible i més bonica. O sigui que va anar bé. Ara, contrastes això a Sydney, que és la bellesa de la costa, amb l'Outback, que és el desert dur i inhòspit territori del cocodrilo dandy, i el contrast és immens.
De seguida anem també a les pel·lícules. Com és el cel d'Australià d'un desert?
El cel?
El cel.
Doncs hi ha totes les estrelles i més. Clar, no hi ha cap contaminació lumínica. Et trobes allà al mig, sovint acampes, ja vaig acampar allà, i et quedes acampant i et costa anar a dormir perquè el cel és... Clar, és hemisferi sud. D'entrada, jo vaig arribar a Sydney a l'agost i feia 3 graus, o sigui que feia fred perquè per ells era l'hivern. I, en canvi, l'hemisferi sud, el que presideix el cel és la Creu del Sud, la constel·lació, i veus un cel diferent, però que és una meravella mirar-lo i no et canses de fer-ho.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, roda el món avui fins a Austràlia. Xavier, fa estona que sona ABBA de fons, i no m'ho explico perquè són suecs, no?
Sí, però allà se sent molt ABBA, no sé per què, quin és el motiu, però hi ha pel·lícules com Priscilla on sona ABBA, en els bars sona sovint ABBA, els encanta ABBA, i a la Barrera de Corall, que són les illes que hi ha davant de la costa est, també et trobes molts resorts on la música de fons és ABBA, i els encanta ABBA, mira...
Tu, quan viatges, sempre expliquem que ho fas buscant escenaris de novel·les i de pel·lícules. Em parlaves d'aquesta Priscilla, que és una pel·li australiana, també amb una part rodada al desert, no?
Sí, és un viatge que fan des de Sydney fins al desert, un grup de travestis, per fer un espectacle al mig d'Alice Springs, que és la capital del desert. I llavors, sí, hi ha un moment... Van amb un autobús platejat, i hi ha un moment que treuen un llarg vel, que passegen pel mig del desert vermell, i és una imatge molt poètica i típica d'aquesta pel·lícula.
Hi ha un munt de pel·lis, perquè Nicole Kidman i Hugh Jackman, Austràlia 2008, aquesta va ser famosíssima, no?
Aquesta recent, i explica bé la història del nord d'Austràlia, de Darwin i d'una anglesa que arriba en una granja i es troba una realitat que és molt dura, com es van trobar molts dels pioners d'Austràlia, que la majoria eren convictes enviats al 1788 amb la primera flota de convictes. Els van enviar allà perquè era lluny i perquè les presons angleses estaven plenes.
Crocodile Dundee, no? Aquesta...
Nosaltres, és el prototip. Aquest és una vegada... Potser és la més fluixa, però és molt prototípica del personatge que corre per l'Outback.
Què més? Mel Gibson, Gallipoli.
Gallipoli. Aquesta és una pel·lícula que els hi encanta als australians i que no està malament. Gallipoli és la batalla de la Primera Guerra Mundial, 1915, quan els australians, enardits de fervor patriòtic, envien tots els seus joves a la guerra i moren a les costes de Turquia, a Gallipoli. I llavors, cada any se celebra l'Anzac Day, que en diuen, el 25 d'abril, on recorden els morts en aquella guerra que va significar, d'alguna manera, Austràlia entrés en el panorama mundial.
La veritable història de Ned Kelly, 2003.
Aquest és molt curiós, perquè se n'han fet fins a 10 versions de la vida del Ned Kelly.
Què dius ara?
És un bandit anglès, famosíssim... Ai, anglès.
Australià,
irlandès.
No? Ah, irlandès.
D'origen irlandès, però australià, que el pengen als 25 anys, o sigui que la seva vida no dura gaire... Però tot i així és famosíssim. Allà se l'estimen com un Robin Hood. Llavors, el 1970 ja van fer una pel·lícula del Mick Jagger de protagonista, fent de Ned Kelly.
Mick Jagger dels Rolling Stones?
Sí, sí, l'he tornat a veure fa poc i és molt... Està bé, es deixa veure encara. Sí? I el 2003 em sembla que fan la veritable història del Ned Kelly i n'han fet unes quantes versions. El Ned Kelly tenia de característica que, per exemple... robava una comissaria, tancava els policies a la presó i es posava un vestit de policia i s'anava a atracar així, vestit de policia. I en un altre episodi que els agrada molt als australians, se n'anava, per exemple, als registres municipals o de l'estat en qüestió i cremava totes les pòlisses de crèdits, cosa que alliberava del crèdit a molta gent i tothom... l'admiraven al Ned Kelly. I llavors, sí, va acabar penjat i, a més, en l'últim episodi, enfrontament amb la policia, es va fer una armadura, o sigui, que semblava una bústia amb un casco que només tenia una ratlleta per veure-hi una mica, i aquesta armadura la trobes a molts pubs, ja la vaig veure a Alice Springs, per exemple, com a símbol del resistent australià que va plantar cara als anglesos.
Ara qui sona és Kylie Minogue, que també és una icona australiana de dalt a baix, que ha fet bandera moltes vegades de Benidorm B, no?
Sí, 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 el Kylie Minogue és famós australià. Recordo per això en una exposició de famosos australians a Canberra, i vaig anar i hi havia unes dones, acabaven de penjar el retrat de la Kylie Minogue, i unes dones ja grans que quan van veure van dir això ja no, aquí ja no hi arribem. Hi ha molts famosos, però la Kylie Minogue no ens representa.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui parlant de música, parlant de llibres, parlant de pel·lícules i sobretot també ambientant-ho amb un altre australià, Nick Cave. I was just a boy when I sat down to watch the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. És una meravella, aquest artista.
És boníssim. Sí,
és boníssim, sí. I sempre entra bé, no?
Sí, sí. És d'aquests que pots posar tot hora i qualsevol moment, i és bo sempre.
Parlant dels llibres que has llegit, també, per fer aquest viatge, La Costa Fatídica.
La Costa Fatídica és un llibre molt recomanable. És del 87, o sigui, ja fa uns anyets, però és del Robert Hughes, un crític d'art australià que treballava a Nova York, i va fer un llibre explicant l'Austràlia des del principi, que arriben els primers convictes, i després com es van endinsant en el territori, els enfrontaments entre aborígens i colons blancs, i ho explica molt bé, d'una manera molt, molt, diguem, exigent i al mateix temps molt hàbil. I el Hughes, hem de dir que també és l'autor del llibre Barcelona, que va fer el 1992 per explicar els jocs, per explicar la ciutat dels jocs a la resta del món.
Los trastos de la canción.
Del Bruce Chatwin. Aquest és un clàssic de literatura de viatges. Ell el va publicar el 87 i es va morir el 89, es va morir bastant jove. I llavors, així és com havia fet Patagònia, que era molt de les grans distàncies, aquí es va voler parlar de l'Austràlia aborigen. I a Los trazos de la canción el títol ve a tomb de que els aborígens tenien cançons per marcar els seus viatges pel país. O sigui, anaven cantant cançons i fent pintures, que l'art aborigen es cotitza molt, i ell explica això al fons i ho explica molt bé.
En les Antípodes, de Bill Bryson.
Bill Bryson, aquest és un clàssic de la literatura de viatge, un clàssic recent, i té molta gràcia escrivint, i aquí també explica amb humor com és aquest país, on hi ha les 10 pitjors espècies de serps verinoses, on també tenen aranyes molt verinoses, on també tenen cocodrils que es mengen gent de tant en tant.
Tot això ho vas veure, tu?
Sí, sí, es veu, per desgràcia es veu.
És que tot el tema jo de rèptils i animals perillosos no em fan cap gràcia. Aleshores,
a mi tampoc.
Però... O sigui, vas veure serps i històries d'aquestes,
sí,
eh?
Sí, meduses verinoses que et provoquen la mort. Taurons, a les platges tenen, sí, reixes per evitar que puguin entrar els taurons, o piscines excavades a la roca. O sigui, tot això es veu. I sobretot quan vas a l'Outback, que és la zona del cocodril Dandy, i on hi ha més cocodrils.
I els vas anar a visitar, tu, eh?
El vaig anar a visitar al parc de Kakadu, per exemple, que és un parc immens de 20.000 quilòmetres quadrats. És d'una naturalesa espectacular, i allà veus moltes serps, molts cocodrils i moltes aus, també.
Mira, ja la tenim aquí. La culebra. Escolta'm, Xavier, hi ha molts catalans a Austràlia?
Ah, n'hi ha. Jo en vaig trobar uns quants. Per exemple, em va sorprendre saber que a Melbourne hi havia hagut un alcalde català, l'Steve Morell, que ells en diuen Morell, que era de Vilaseca. I, a més, la va fundar un tal John Batman. O sigui, va estar a punt de dir-se Batman City. Al final hi van posar Melbourne per un lord anglès. Però jo em vaig trobar al nord, a la part de Queensland, on hi ha les plantacions de canya de sucre. Em vaig trobar uns quants, com la Maria Trapp, que era una dona... no d'origen català, el seu avi era català, però ella mantenia l'idioma, el català, això que no hi havia estat mai a Catalunya, el seguia parlant, es deia Maria Bisbal i s'havia casat amb un trap, i després era molt amiga d'un tal Vicenç Quartero, i es trobaven un cop a la setmana per parlar català, o sigui, era allò la pervivència dels orígens, després de molt temps d'haver marxat de la pàtria, i llavors era curiós, perquè parlava, per exemple, la Maria dient he anat a una farma de cocodrillos i coses així, es barrejava l'anglès amb el català d'una manera molt natural. També vaig estar amb una en un motel que es deia Enoch Sala, el propietari, que també era un català, que el seu avi era de Palafrugell, emigrat, i també seguia parlant català. Mm. I el, potser el que més em va impressionar era el Peronella Park. El Peronella Park és un parc que hi ha a la part nord, prop de Cairns, a les plantacions de sucre, i ho va fer un català de la vall, que és la vall és al costat de la Selva de Mar, i ell va fer una mena de castell imitant Gaudí, amb les seves mans. I ara és un lloc de moda on fan casaments, on fan festes, i ell ho va fer buscant precisament això, i ho va fer amb les seves mans, i va fer una cascada, un salt d'aigua, tot plegat. Era curiós veure com aquells catalans tan lluny de casa seva mantenien encara l'esperit aquest de Catalunya.
Tu creus que es pot mantenir un nivell de vida o un estil de vida semblant al d'aquí? Fa la sensació a vegades que Austràlia, corregeix-me, es viu bé, no?
Es viu bé a Austràlia i no estan... A mi em recorda una mica Estats Units, és una barreja d'Estats Units però amb... i Anglaterra, però no estan tan obsessionats amb la feina com Estats Units, amb allò de fer moltes hores, i a més viuen molt relacionats amb la naturalesa, cosa que els hi fan a la platja, a Sydney tens platges de surf on van... pots anar cada dia amb autobús, tens la naturalesa allà mateix a tot arreu. El que passa parlant amb aquesta gent, per exemple, em deien molt la idea de que algú havia vingut aquí i deia, és que aquí teniu les diferents classes socials i a Austràlia això no ho notem. A Austràlia estem tots barrejats, tots som d'origen estranger, som emigrants que hem vingut aquí a buscar-nos la vida. Llavors no hi ha aquesta diferència social que acostuma a haver-hi a Europa. I això fa que sigui un país on s'hi visqui millor i on s'hi estigui més a gust.
Quina sort. Xavier Moret, m'ha encantat avui aquest viatge.
A mi també.
Tant de bo hi poguéssim anar, no?
I tant que
a més,
sí.
És un viatge que, o sigui, eternament pendent, no?
Sí, perquè
que
costa.
Perquè necessites com a mínim un mes.
Clar, queda lluny, però quan hi vas t'enamora, perquè és un país fàcil i espectacular.
Xavier Moret, un plaer, com sempre.
Igualment.
Fem una pausa i ara tornem.